Un dia te la farem cantar, Rafa. Tararara. Param pam. Param pam.
Sí, però li hem de posar una lletra. Ai,
ah, li hem de... Anar a comprar.
Bravo.
Uau. I fins aquí la nostra faceta musical. Rafa, anem de compres.
Va. Pasta, tauró...
No, tornem amb la pasta tauró perquè tenim algun oient molt preocupat.
Home.
Que jo crec que aquestes hores ja ens estan escoltant només per la secció de sí. Cap Bravo, perquè feu tanta broma amb la pasta tauró que inclús hi poseu nom a tertulià amb
no,
pasta
clar, és
tauró.
Que...
I...
És que...
Passa el que passa.
Tu has vist això,
passa el
Rafa,
que no? Pasta.
Pasta...
Pasta el que passa.
Pots llegir aquest missatge o no?
Sí, a veure, és Xavier Pastor, perquè posa veig...
El dit, perquè si és no
el nostre conflictòleg de confiança de la caravana, que el tenim amb nosaltres cada setmana.
Diu, ah, ja m'ha marxat, Joan, ara què he de fer? Això que és Instagram.
Espera't.
És com una tecnologia.
Algú,
no vols entrar a la tertúlia de tecnologies?
No sé què he de fer, ara.
Ja tenim, això.
Ara ha marxat i com torna, això.
Ja no cal que posis el dit.
Però has de posar veu a Xavier Pastor, Rafa, quan llegeixis.
No, no el sé imitar, és inimitable.
Encara.
Que els periodistes Joan Trias, Olma Giró... Iguals tiene al Duque.
Que era el teu...
Que soc jo. És el meu Instagram perdut per allà, que no sé ni la contrasenya ni res. Bueno,
ai, que hi ha Instagram,
La caravana, Iguals tiene al Duque. Quin gran... vaig agafar el millor nom de tots.
Sí, sí, sí.
Hagin batejat en antena la pasta tauró integral que hi ha a la cistella Cap Bravo Supermercats amb el meu nom. És un honor!
Ole!
Podeu escoltar aquest moment a l'enllaç del programa d'aquest matí a les 10 i 8 minuts.
Bravo, Xavier Pastor!
O sigui, ve a fer una secció de conflictologia tota seriosa i la publicació d'Instagram va sobre què?
Pasta tauró. Li podem dir que cada dia pot tenir el luxe de ser un aliment de la cistella Cap Bravo, llavors el podem vendre no, com un aliment.
No, perquè ha de ser... Ell és pasta tauró.
Ha de ser el que s'identifica amb ell.
És de bona pasta
o sigui,
de tauró.
Tu, per exemple, tu mires a Xavier Pastor i no diries que és nou sense closca.
No. Un espàrrec verd,
tot
no?
Tot i que té una mica de nou sense closca. És una persona molt passional, molt tendra...
No, jo ho miro tot físicament.
Si fóssiu... Físicament si no és nou sense... Si haguéssiu de ser un menjar, un aliment, què hi seríeu?
L'açaí. Un bol d'açaí.
Jo què seria? Ui, quina pregunta... És de les teves preguntes.
És de les
preguntes. T'agraden les saunes?
M'agraden les saunes, no ho sé.
I fins aquí les preguntes...
No ho sé, jo què seria? Mira, jo una crispeta.
És bona.
Dona alegria. Una
sí.
Jo un macarró.
I de tant en tant fas una mala queixalada i agafes una que no està ben feta. I tu un macarró?
Jo un macarró a bolognesa.
Un només?
Un, però allò que hi hagi bolognesa per dins, molt de formatge.
Oh,
un macarró XL.
Un macarró gegant.
Enorme.
Sí.
Joan formatge, com si el veiés. Derretit.
Sí.
Una fondi.
Sí, és una cosa d'aquestes.
El seu cervell és una fondi.
El cervell, amic, és caviar. Cistella, Cap Bravo.
Vinga, doncs pasta, Xavier Tauró integral, d'espelta, flocs de cibada, nous sense closca, barretes de cereals, suc de taronja, refresc isotònic i després els productes d'higiene personal. És el que us espera...
T'ha sortit aquest... amb ganes, això, eh?
La retaila
aquesta. Suc de taronja isotònic...
Porto moltes hores donant-lo tot. És que, clar, jo ja tinc una edat. Arriba el moment que s'acaba la bateria.
Ja.
Refresc isotònic!
Home, com a concepte no està malament.
Oli d'oliva siurana! Arriba! Pasta tauró, Xavier! Integral d'espelta, flocs de cibada, suc de taronja, nou sense closca... bueno, en fi.
No, home, no, que estava bé, aquest to.
No, ja està. Barretes de cereals i coses d'higiene. Escolteu, cada dia us fem una pregunta per participar en el sorteig de la cistella Cap Bravo que fem cada divendres. I avui la pregunta... Va, que tenim a un dolent, molt dolent, que va agafar protagonisme ahir. Torna el Joker. Imitant el ball del Joker.
Quina demostració que hi ha hagut aquí a l'estudi.
És la baixada aquella d'escales que fa Joaquin Phoenix a la pel·lícula.
Sí. Tu parles del Joker, jo no parlo del Joker.
Molt sexy fent
això. Parlo del Joker perquè he dit que parlaria del Joker.
Ja, però aquest tema es va fer molt viral a través de Full Monty.
Ah, Full Monty.
Sí. Doncs hi ha una escena que estan a la cua de...
Ah, aquella que van...
Acabem, que comencen però, a fer el ball.
Jo crec que no és aquesta cançó.
No sé, però aquesta surt, la pel·lícula?
Probablement, però crec que no és aquesta la cançó de la cua.
Va.
Aquesta és la del Joker que va baixant les escales aquelles i va fent uns moviments molt estranys.
Molt estranys.
I jo he intentat imitar-los i us comunico que ara parlaré amb Xavi Aguilar, perquè crec que he d'anar a la mútua perquè...
Parla amb Xavi Pastor.
Amb Xavi... No, però aquesta és la millor Xavi Aguilar. Tot i que, mira, per conflictologies, saps què vull dir? Tanto monta, monta tanto. En fi, que ahir es va estrenar el tràiler de la segona part del Joker i, bueno, la primera va ser tot un boom, una inspiració en clàssics del cinema.
Tenim data ja o...
Per l'any que ve. No
sé, pròximament.
La data no. La sé. No sé, però bueno, en 2025. ¿Vale? Perquè...
Queda tan pròximament en los cines.
Jo crec que està en postproducció. Està en postproducció, ¿vale? Per això. Ha sortit un primer tràiler, doncs un any com a mínim esperarem. Una pel·lícula que estava molt, com molt inspirada en Taxi Driver, per exemple,
sí,
no?
Aquest
punt de Entorno Boig o Un dia de fúria, coses d'aquestes. Va ser premi al Festival de Cinema de Venècia, per exemple. Va guanyar el Codícia Lleó d'Or. És un gran baix pressupost, va costar molt poc la pel·lícula i va recaudar moltíssim. Intensa preparació de Joaquin Phoenix, a més amb aquesta estètica tan destruïda, no? tan horrorós,
tan
blanc, tan fatal. I després tenim aquesta escena icònica improvisada, la de les escales, una de les escenes memorables de la pel·lícula que s'ha convertit en icona, no? I que no estava en el guió, és a dir, va començar a el Joaquin Phoenix a improvisar i el director va dir, calla, que esto lo utilizaré.
Perdó, dura 5 minuts aquest moment de les escales perquè la sintonia de sota a mi m'està matant,
No dura 5 minuts, però dura igual un parell de minuts,
Jo crec que té molta pinta d'obrir la veda en aquella escena, d'improvisació.
Sí, totalment.
Jo crec que és un lo que quieras.
Sí. No, és una escena guapa, que ve de gust veure, és molt estètica. És d'aquestes escenes com algunes de Pulp Fiction, no?
És l'inici, de tornar-se...
Bueno, ja està malament des del principi.
Sí, home, però... sí, però vull dir que...
Sí, és quan es posa la...
Quan s'allibera, s'allibera, no? I diu, ara trec jo el pallasso psicòpata que llevo dentro.
Sí.
Per tant, la pregunta que us fem avui...
I de Lady Gaga, no l'has mencionat.
Sí, Lady Gaga.
Sí, home, sí.
Va ser Lady Gaga, ara, amb la segona part.
Ah, val, perdó.
Que ens ve molt de gust i que ha sortit un tràiler, si t'interessa. El tràiler és molt guai, perquè és també molt musical i les escenes són com molt, molt èpiques i molt de ball, hi ha molt de ball allà. Tots dos enmig del caos, ballant. Sí, per tant, la pregunta que tinc preparada per avui és una pregunta una mica per a, bueno, per a gent que li agrada el cinema, que li agraden els còmics, que li agrada aquest món dels superherois. És, en aquest cas, li ha donat un gir a la història. El Joker és un ultraenemic, un supervillà de l'univers Batman, evidentment, probablement el més icònic, no?, dels enemics de Batman, i li han donat una pel·lícula. Doncs la pregunta és, quin altre supervillà es mereix tenir la seva pròpia pel·lícula sense l'heroi, vale? Només perquè aquí Batman no surt, tot i que surt Bruce Wayne, el pare de Bruce Wayne, i surt ell de petit, però la figura de Batman encara no està consolidada. Per tant, jo no sé si us agraden els còmics de superherois o no. Jo no he llegit massa còmics de superherois, però sí que les pel·lícules m'agraden molt. Jo li donaria Lex Luthor, que no sé si sabeu, però és el màxim enemic de Superman, que és un villà com molt intel·ligent i molt irònic, i un Lex Luthor com a protagonista d'una pel·lícula a mi m'agradaria.
És que no m'agraden els villans.
Com que no? Però
home,
sempre són els més divertits.
També s'han fet diverses pel·lícules, no sé si Disney o així, de la pel·lícula de Malèfica.
És veritat, també li van donar un tom. Sí, van donar un tom.
I la de Cruella de Vil, amb l'Emma Stone, que també ho feia molt bé.
Exacte, sí, que diuen que és una bona pel·lícula.
Sí, l'únic que són, jo crec que són un altre tipus de villano més...
Són més familiars.
Sí, exacte, molt més familiars, sí.
En aquest cas, el Joker no és tan familiar, no? I qui ha vist la primera pel·lícula, se n'adona que és una pel·lícula durilla. Bueno, si voleu jugar amb nosaltres a quin supervillà de l'univers Marvel o DC o el que sigui, li donaria una pel·lícula. Jo
el Pingüino m'agradaria.
Pingüino, sí. També està guai. És que l'univers Batman és xulo. Sí, el Pingüí. Està molt bé. Hi ha moltíssims. Respostes al 663-99-30-62 663-99-30-62, i així jugueu amb nosaltres i aquest divendres doncs participeu en el sorteig d'aquesta cistella Cap Bravo per esportistes.
Per cert, 9 minuts, gairebé 10, que passen de les 10 del matí, a aquesta hora que hi ha una compareixença, com sabeu, de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Doncs bé, Pedro Sánchez ja ha dit en aquesta compareixença que Espanya està preparada per reconèixer l'estat palestí.
También está abriéndose paso, afortunadamente, nuestro llamamiento al reconocimiento del Estado palestino. El mes pasado me reuní con los primeros ministros de Irlanda, de Eslovenia, de Malta, para impulsar este trascendental paso. Y como ya anunciamos ayer, en las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y llamadas a líderes internacionales. Y lo haré, señorías, porque es lo justo, porque así lo demanda la mayoría social. Porque además también es en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.
Aplaudiments cap a Pedro Sánchez quan ha anunciat que Espanya està preparada per reconèixer l'estat palestí, com sentia. A més, Sánchez ha afegit que Europa s'ha de reforçar davant de Rússia, però rebutja els discursos sobre terceres guerres mundials. Més informació rellevant a aquesta hora que ens oferiran els serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres, mentrestant, que anem a publicitat i encetem tertúlia esportiva.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Un farcell de mots. El podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tribuneros, amb els periodistes esportius Júlia Cortina i David Balaguer i Rafa Sanahuja.
Un quart d'onze del matí, encetem avui tertúlia esportiva i déu-n'hi-do quina tertúlia esportiva ens espera un dia com avui, perquè, clar, d'on venim? Rafa Sanahuja.
Hola, hola, jo ja pel mateix preu, saps, em quedo.
Serà molt bé.
Jo content, contentíssim, perquè probablement sigui l'espai on em trobo més còmode.
Atenció, sisplau.
La tertúlia esportiva.
Rafa Sanahuja entra per Quico Parcerisses.
El Quico, que no ha pogut venir.
No, doncs, ja, una abraçada ben gran,
és un
Quico,
canvi,
eh?
És un canvi complicat d'assumir, jo ja ho sé. Perquè...
Home, el Quico té molta ascendència, eh?
Té molta ascendència.
Aquesta tertúlia és un tio que, de mica en mica... Hòstia, ha mostrat un potencial que...
Jo que us esquadrinyo, me n'adono del potencial de tothom.
No és que algú que coneix el vestidor, saps el que et vull dir? Sí. David Balaguer, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bé. Bé. Bé, el partit d'ahir va ser...
Hi havia una cosa, perdona, eh? Júlia Cortina, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, sí.
Hi ha una cosa que en David Balaguer, com a professor, ahir m'ha dit 8.000 vegades, que és, quan et diuen bon dia, què tal, respon el bon dia, però també el què tal. I em sembla que se n'acaba de donar.
No he dit què tal? He dit bon dia.
Sí que ho has
dit. He dit bon dia, què tal?
He dit bon dia, com anem, no?
Bé. Mare, Déu, com estàs avui.
Estic molt espès avui perquè he dormit.
No, perquè,
avui he dormit malament, eh?
Atenció. No, és que no m'estranya.
Ja ho explico perquè...
No m'estranya que hagis dormit malament.
El partit d'ahir va ser...
Quin partidàs!
Quin partidàs, tu! Hosti.
Quin partidàs!
És que jo que... Clar... Estic acostumat a veure els partits de l'Espanyol.
Sí.
Clar.
Que més a sobre està jugant a segona divisió. Que allò és...
Bueno, i nosaltres el del Barça.
I, hosti, tu, és que sembla un altre esport, tu.
Sí.
És que sembla un altre esport. I aquest és l'esport. O sigui, el que vaig veure ahir és l'esport que a mi m'agrada. És entretingudíssim, tu. El futbol jugat així és entretingudíssim.
Ah. A mi m'hagués agradat que hagués sigut la tornada perquè hi hagués sigut pròrroga i així veure més futbol.
Sí. No volies que s'acabés.
No volia que s'acabés.
Bestial, un partit d'aquests que no oblidarem.
A més, com dir-lo, és a dir... Desmunta una mica les teories aquestes, no? De, és que avui en dia el futbol ja no l'aguanta ningú i és avorrit i tal. No, un partit que jo sent culé i anava, evidentment, amb el Manchester City i totes les meves expectatives i il·lusions estaven en que el Madrid no fes un bon partit. És igual, jo als 20 minuts ja vaig veure de què anava allò i vaig dir, això és un partidàs, i vaig estar enganxat a la tele i vibrant, i a més m'encanta la barreja ràdio-televisió que la vaig fer servir, i m'ho vaig passar molt bé, i a més no és per res, però el resultat és prou bo per el Manchester City. Sí que és cert que com ara han tret el valor doble dels gols en camp contrari, això, un bon partit fora de casa ja no et renta com abans, no?
Exacte, jo, i també penso que en moments de la temporada com aquest, uns quarts de final... Sent el Madrid, sent el Manchester City, el factor camp tampoc té tanta importància. Bueno, perquè és que veient el partit que vam veure ahir ja i sabent que el Madrid pot jugar així perfectament també allà, i és que serà
ja
un partit
allà,
molt semblant.
Ja t'ho diré allà, però, eh?
Ja, però
sí, home, clar.
La mística del Bernabéu, ojut, eh?
Sí, és a dir... No, la mística del Bernabéu la mística del hooliganisme anglès. Per
sí,
dic, ja
però...
Allà, també.
Que sí, que sí.
Jo, sí, però no per equips com el
millor
Manchester.
La tornada fora. Millor sí, la tornada sí. Fora.
Però no, també hi ha equips, això, no? Vull dir, si tu ets un equip de més de segona fila i tens la sort d'arribar a uns quarts de final de la Champions, o és igual, un partit de Copa del Rei o l'Europa League, el que sigui, i et toquen a jugar un camp d'aquests, hosti, llavors sí. Però en equips ja tan potents com aquests, és que clar, el partit que vam veure ahir, el Manchester City li importava un rab estar jugant al Bernabéu, igual que al Madrid li importarà un rab estar jugant al camp del City.
Ahir Guardiola va dir moltes coses molt interessants, estava molt eloqüent, com sempre,
ara
normalment.
Sí, escoltarem.
Ara escoltarem, però una de les coses que va dir, li van dir, hay que ver el Madrid, ¿no?, que siempre se levanta y parece que esté contra la lona y sigue, y diu, sí, ya lo conocemos, es el Madrid, y dice, pero nosotros también.
Sí.
Perquè jo crec que el Manchester City ha fet un arc, no?, en aquests anys en què ell és entrenador d'aquell equip, d'aprenentatge, no?, en la Champions, i ara ahir estava veient dos equips que es miraven de tu a tu, cosa que no, que fa dos o tres anys no li passava al Manchester City.
Al final la tornada és oberta, o sigui, està totalment oberta i pot passar qualsevol cosa. Ara pot ser que el Madrid faci el mateix que Anfield fa un parell d'anys, crec, i que guanyi 4-0 en allà, que va guanyar o no sé com va quedar, però va guanyar de golejada. No sé què passarà. Jo crec que ara està totalment obert perquè passi qualsevol cosa.
No, i a més és que són partits, la gràcia també d'un Madrid-City és que arribarà el partit aquest, home, potser serà un partit que el Manchester City al minut 70 estarà guanyant 3-0 i llavors ja està. Però...
Perquè és capaç, eh?
Sí,
pot passar. Però tinc la sensació que serà el típic partit que al minut 80-85
encara
no s'haurà decidit i que pot passar qualsevol cosa fins al minut 94 que durarà.
El minut 80 al minut 90 són els minuts del Madrid.
Sí, sí, és que... No, i que del no-res, pom, foten una jugada, són tres tocs, és que... Són tres tocs, tu, al futbol. De vegades, sí, hi ha estils, però...
I el Madrid és especialista, i ahir un cop més ho va demostrar, en plantar-se, i Guardiola ho va dir, tenen una capacitat de transició des de la defensa fins a l'atac, que en tres passades i dos regats estan davant del porter.
Però és que, a més, amb molta, exacte, i amb molta precisió, tu. És
moltíssima.
Que, i són, és això, són tres tocs. Ahir, tres tocs i ja tens dos tios allà davant... que dius, però com han arribat a la porteria si fa, un segon tenia la pilota al defensa central?
És
que...
A mi jo també ho penso, de vegades, com ho han fet tan ràpid, això?
Ahir golaços, però és que el partit sencer era d'alta intensitat.
El de Camavinga és un xurro,
Era molt bèstia.
No, perquè molt a més, a més és que hem de recordar, crec que era el minut 12 o el minut 12, crec que era, i anaven 2-1.
Hi havia passat quasi de tot.
I el minut, i clar, tenint en compte que el City s'havia avançat al marcador al minut 1.5, és que, clar, no, va ser... Són els partits que ens agraden, tu.
Sí.
I els que et reconcilien una mica amb el futbol.
Mm-hmm. Absolutament.
Perquè tu el futbol ja el segueixes pel teu vessant de seguidor d'un equip. En el meu cas, pel teu vessant de seguidor d'un equip de futbol. Jo, abans, antigament, quan era més jove, podia veure un partit, un Deportivo de la Coruña-València.
Jo també.
Posar un exemple,
Jo els veia.
I ara jo no miro un Deportivo de la Coruña-València. Et podria mirar més endavant, quan s'estigui acabant la temporada... Si el Valladolid està en punt de l'Espanyol, et puc mirar el Valladolid Sporting de Gijón, no? Mm. Si hi ha coses en joc per l'Espanyol. Però ja ho mires per un interès propi teu com a aficionat, però no per gust. I ahir vaig veure aquest partit per gust i em va reconciliar amb la meva passió pel futbol antiga.
Deia ahir Joan Maria Pou a RAC1, i no puc estar-hi més d'acord, que aquells que no som seguidors de cap dels dos equips vam gaudir com gamberros, però que qui és seguidor d'un dels dos equips va patir com badallets. No puc estar-hi més d'acord.
Sí, clar.
És a dir, jo voldria avui... Ara en parlarem, però jo voldria avui un partit com el d'ahir pel Barça.
A veure.
Sí,
clar.
Però compte, passaria pel cardiòleg abans. Saps? Que em faci una sèrie de proves. Escolta'm, hem dit que escoltaríem a Guardiola i a Ancelotti. Ahir, després del partit, parlaven així.
Lo que se quería era tomar una pequeña ventaja, pero yo creo que tenemos que ser satisfechos porque hemos competido a nuestro mejor.
Los dos equipos quieren atacar de diferente manera, pero quieren atacar nosotros con más control porque... Y luego estás preocupado todo el día cómo controlar las transiciones del Madrid, pues que es imposible.
Es imposible.
És impossible.
No. Per cert, ara veia per televisió que quan va acabar el partit, a més, Ancelotti i Guardiola es van abraçar. Sí. I és que el bon joc fa això, també.
Bueno, i ells dos són dos perfils d'entrenador absolutament afables, senyors, agradables, que es respecten. Ja es van tirar floretes mútues en la prèvia. S'han enfrontat darrerament molts cops, ja s'han agafat inclús confiança. No? Ancelotti i Pep fan molt de goig. Sí. Són dos entrenadors que fan molt de goig.
També perquè, clar, al final la Champions és que la guanya un equip.
Sí.
La guanya un equip, tu. Sí. Cada temporada és un equip només qui la guanya.
Ja, Ancelotti quería sacar una ventaja mínima,
És que,
per mi no és una ventaja mínima.
No, però és que... No, deia que ell volia a veure si podien, perquè és que al final...
Un altre golet.
És que era el minut 90...
Van estar punt,
93 amb sí. 40 segons... O sigui, que quedaven 20 segons per acabar el partit i la gent del Madrid animava intentant aconseguir... I ells anaven a intentar aconseguir el 4-3.
Que era I es va acabar el partit amb un saque a banda, si no erro,
No el va deixar treure.
10 segons abans de que arribés el 95. Sí. Havia...
Però és això, que al final, clar que s'abracen, tu ets conscient també, com a entrenador, que el teu equip ha ofert un autèntic recital i ha ofert un partidàs a l'afició. L'altre entrenador també és conscient del mateix, t'abraces, perquè al final, clar, Real Madrid-Manchester City podria haver estat la final de la Champions League,
perfectament.
Però és que també, si la final és City-Barça, també és una final que...
Déu me'n guard.
Jo crec...
O PSG-City, és igual.
Jo crec, i em vaig adonar ahir, jo crec que va ser encara més conscient de que el Barça està un parell d'esglaons per sota d'aquests equips. És a dir, el que van fer ahir el Madrid i el City, i si m'apureu, el Bayern de Múnich i l'Arsenal, que també van jugar igual un partidàs, que vaig anar veient una mica de reull i tal, els gols sobretot, el Barça no... La capacitat de sacrifici, la pressió, les idees clares, la tàctica, sobretot... Dos equips confrontant-se, ho ha dit molt bé Guardiola en acabar, és a dir, el City amb aquest estil de control, no? De sobar la pilota, de bellugar-la, que els hi va costar, perquè el Madrid sap defensar molt bé, sap defensar... I jo crec que Rodri no va tenir... Rodri, del City, no va tenir la seva millor nit, perquè és un jugador clau i va perdre unes quantes pilotes, igual que Bernardo Silva. És a dir, però el Barça aquesta nit, molt em temo que no veurem un espectacle similar... tant de bo m'equivoqui, tant de... I si arribéssim a la final i ens toca un d'aquests dos equips...
I això és que em passa, Rafa...
Ens superen.
Em passa que fa pràcticament un mes...
Ja, clar, conforme s'apropa el moment, no? Dius...
Conforme s'apropa el moment,
millor,
jo crec
millor.
Que el Barça comença a generar com a mínim el dubte.
Sí, home, sí, és futbol i mai se sap. Mai se sap.
I que...
Però,
fa un mes jo no hagués signat el dubte, eh? Que has dit, hosti...
No, i jo aquesta nit a les 9 estaré vibrant davant de la tele pensant que serà un partidàs.
Que és el pes d'un nom i d'una samarreta. I el Barça és el Barça, tu, no fotem. Uh-huh. I al final...
No,
és
que però és igual, com a moda de joc, també,
sí,
eh?
Sí, també, però encara que el Barça acumuli en els últims anys desastres europeus amb golejades, que ha hagut de jugar a l'Europa League... Però és el Barça, tu. És el Barça, i el pes d'una samarreta té molta importància també en aquest tipus de partits.
Jo durant...
Tu penses que el PSG, no, el PSG, sent conscient que per mi està un puntet per sobre, per mi és una eliminatòria que està al 60-40, aproximadament,
sí.
Però tu què et penses, que el PSG no té aquell puntet d'ai, ai, ai, que és el Barça, tu? També et passa, això.
No, jo durant el partit, o sigui, pensava, si ara el Barça jugués contra el Manchester City, quin paper faria? Perquè és veritat que fa un mes,
doncs,
òbviament... Clarament guanya el City per golejada, jo crec. Però ara, com que el Barça fa 5-6 partits que no van encaixant gol, que l'estil de joc pues, sembla que ha millorat una mica i tot, però jo a mi el que em preocupava i el que m'imaginava, dic, el Barça seria capaç d'aguantar aquest ritme de partit? Perquè jo penso, és que no els veig acabar pues, no. Bé els partits, o sigui, que acaben esgotats.
El Madrid va patir físicament, el Madrid ahir.
Va patir, en Bellingham va patir, en Vinicius també estava esgotat,
sí.
I clar... el Madrid és veritat que té un fondo, té com un físic, jo crec que és superior al Barça, no? Que arriba als finals dels partits, en els minuts finals, als 80-90, pues superior a qualsevol equip.
I si no m'equivoco, Guardiola va fer un canvi només, no?
És que Guardiola li costa moltíssim fer canvis, és increïble.
Sí.
I acaba partit sencer sense fer un canvi. I, bueno, i va tenir la mala sort de Bruyne, que no va poder jugar. Probablement el que és just amb Haaland, no? I Bernardo Silva, els millors jugadors, i Rodri, doncs no va poder jugar. Esperem que per la tornada pugui estar, perquè una fuetada de Bruyne sempre és factible.
No sé si podrà jugar en Phil Foden, perquè va marxar tocat ahir.
Sí, va marxar
bastant coix. Tocat.
I és fantàstic.
Hòstia, aquests tios foten uns golaços.
Sí, és que és increïble.
Com ho fot, això? Penses... Sí. És que, clar, en realitat el futbol, vist d'aquesta manera, dius, és que no és tan difícil jugar aquest esport. No és tan difícil, però clar. Necessites... Exacte. Però no dic que visualment tu estàs veient el partit i dius, no és tan difícil.
Pues aquesta gent que t'ho fa fàcil, no?
Exacte.
Messi passava això una mica, eh?
Exacte, dius, mira...
Messi deies, ui...
És el màxim exponent.
Diu, mira si és fàcil, tu. Tres tocs i ja estàs davant de la porteria. Pim, pam, pam, i
ja
estàs allà.
I ja està.
L'altre, també, tres quarts del mateix. Dos xuts des de fora de l'àrea, dos gols.
Vinga.
Bueno, dos comentaris.
Dos triples,
Jo quan veig els entrenaments, com a mínim aquells 15 minuts que ens deixen veure i tal, els entrenaments foten uns golarros. Jo no sé si és que estan relaxats o les marques són...
Segurament.
Però els entrenaments veus que tothom allà, hasta el més... El que menys diries, no? Dius, aquest... I ahir van ser golarros d'entrenament, d'estar completament enxufats i desinhibits, i especialment el de Valverde, em sembla una meravella absoluta, no? Com engalta la pilota...
I en el moment clau, o sigui...
I és un obús, però perfectament executat, i una centrada meravellosa de Vinícius, que tot i que l'odiem profundament, però quina centrada, amb quina suavitat i amb quina visió... No, no, aquell gol és imparable. Uh-huh. Aquell gol és indefensable, ho ha dit Guardiola.
No, és així.
No es pot defensar. Està ben tothom ben col·locat, però aquella jugada, si s'executa bé i ho han executat bé, no es pot aturar.
A mi el que em va sorprendre a la prèvia del partit és que l'Ancelotti va dir no dejen chutar a Phil Foden des de fora de l'àrea. I van xutar un cop a porta, van xutar,
gols des de fora de l'àrea, tots. Sí, sí. Bueno, partides.
Creu que té molt ben encarrilat el Madrid, la victòria, ja, el partit de tornada?
No, el Madrid no. Jo crec que ho té...
O poseu el dubte sobre la taula.
Jo crec que ho té millor el City.
Sí?
Per mi sí. Per el factor camp.
Sí,
penso, eh? Per el factor camp. Per mi sí, eh? Per
lo
mi
que, és un... Jo és el que li deia abans al Balaguer, compta amb els suporters anglesos, que allà sí que són
per això,
el 12 jugador.
Exacte, allà i aquell camp, i van amb confiança, i ja es van eliminar la temporada passada, els hi tenen una mica menjada la moral, tot i que el Madrid en Champions ja sabem que pot ser màgic, eh? Mm. I no respon a cap lògica. Però jo crec que ara mateix s'ha posat una miqueta per endavant el City, com a mínim. El factor camp, per mi, és el punt.
Tu apostes una mica més pel City, Júlia?
Jo crec 55-50. No, 55-45.
Dic, val, perquè aquí... Han ballat. Matemàtiques han ballat.
Treu aquest tall, José, que m'agradarà.
Jo crec que, sincerament, jo ho veig 50-50.
50-50. Igual, eh?
Sí,
ho veus igual.
Jo crec que el Madrid no se sent intimidat, i menys en aquest moment de la temporada, per anar a jugar al camp del City. I el City tampoc per anar al camp del Madrid. I aquests dos equips ara actualment no se senten intimidats per anar al camp de cap rival. Llavors, per ells, per mi, és igual jugar a casa que fora. Sí, el soroll de la graderia. Això sabem que estimula molt el local si els tens a favor. Però són tios que estan totalment preparats per jugar en un ambient hostil. Mhm.
L'any passat van quedar 4-0 ja, va guanyar el City.
Clar, és que imagina't.
No, és que pot passar, atenció.
Sí. Clar que pot
però
passar.
Però d'entrada, per mi, és una eliminatòria que encara està totalment... Per mi està totalment igualada.
Perden Tchouaméni, que uh-huh. va veure una groga, no podrà jugar. També és una baixa en defensa, que ja la defensa del Madrid està una mica agafada en pinces, sí. Tot i que aquest any tenen a Mendy, que l'any passat no el tenien, i que era una baixa sensible. No sé, jo... A mi el que sí que m'agrada molt és a dir que sabem perfectament com surten els dos equips amb les seves armes, eh? El City a moure la pilota, a buscar els espais, la mobilitat constant, i el Madrid enrere sense cap complexe, defensant bé, prou bé, amb molta intensitat. Rüdiger, menció per Rüdiger, que va secar Haaland desaparegut, no va existir, i el contraatac. Dos estils de futbol perfectament executats.
I a més, tu saps, o sigui, és molt bo perquè tu saps el que et farà el Madrid i no ho pots parar. Perquè la típica jugada aquesta, que de sobte no saps com s'ho fot, li fot una pilota en profunditat allà a la banda i el tio que allà es fot a córrer i l'enganxa... Tu saps que et faran això i no els pots parar. I si Vinícius fos un tio que estigués més inspirat, o sigui, si fos un tio més resolutiu de cara a barraca, aquest paio et podria fer 3 o 4 gols per partit.
Sí, sí, és veritat.
Perquè és un tio...
Ahir va fallar 2 o 3 de rematada.
Clar. A l'hora d'executar, és té aquest problema. Perquè, clar, fa molts gols, però també perquè té moltes oportunitats. Però és que aquest futbolista es planta... No sé com s'ho fa. Té una velocitat que es queda allà davant de la frontal.
És velocitat i tècnica.
És molt perillós.
És una barreja de velocitat i tècnica.
Però després, a l'hora de xutar, encara... Però si fos un paio que tingués més efectivitat, estaríem parlant d'un futbolista que et faria...
Perquè és el que tenia Ronaldo. Ronaldo Nazario, no? I Mbappé. Mira, estava pensant el mateix. Uh-huh. Aquesta nit nosaltres ens enfrontem a un Vinícius millorat.
Ara parlarem d'aquesta nit. Abans, però, us faig una pregunta. Anem a publicitat i ja parlem del Barça. Però us vull fer una altra pregunta respecte a la tornada. Si creieu que veurem la mateixa intensitat de joc.
Sí, sí,
sí. Sí, tant.
Sí, eh?
Sí, sí. És que, a més, és la setmana que ve. És a dir,
per això ho deia.
No canviarà l'estat de forma de cap dels dos equips.
No,
estaran enxufats.
I que tots dos equips, per mi, són molt conscients, encara que ells no t'ho diran, lògicament,
del que s'hi juguen,
però que d'aquesta eliminatòria pot sortir el campió.
Sí.
Pot sortir el campió d'aquesta edició de la Champions.
És que són els dos equips més
forts. I Guardiola li té moltes ganes, a la Champions.
Home,
llavors és un partit que serà... Tinc moltes ganes que arribi el dia i veure'l, aquest partit, ja.
Uh-huh. I recollint una mica el que deia en Quico la setmana passada de venir amb competició, no? Jo em pensava que el Madrid no sortiria tan intens, perquè al final el ritme de competició venia de dos perons,
uh-huh.
I em pensava que sortiria més calmat, més pausat, però no, és que va sortir amb una intensitat. Llavors, jo crec que el Madrid O sigui, i el City, els dos, però si ja vam veure aquesta intensitat ahir, jo crec que la intensitat que veurem
és que serà
a
l'estàdio
serà encara més. Sí, sí.
Clar, perquè normalment els partits d'anada són més calmats, més de mesurar-se, sí, d'anar en compte, de no prendre mal, i la bogeria arriba al segon partit. Doncs és que la bogeria ja va arribar al primer partit, que passarà en el segon.
Partit de tenis, ahir.
No sé, jo estic entusiasmat.
Sí, jo també. Tinc moltes ganes.
Per cert, mira, abans de publicitat, encara engego una altra. Veu veure l'Arsenal Bayern o què?
No, perquè era...
Jo sí, alguna estoneta.
Jo ho anava seguint, anava veient el resultat.
Partidàs
i també vaig pensar, mira, un 2-2, clar, no vaig veure el partit i no sé si va ser un partidàs, però...
Sí,
partidàs.
Però clar, un 2-2...
Partidàs, i a més et dic una cosa, el que parlaves de la samarreta, jo crec que ahir el Bayern ho va demostrar, perquè sobre el paper està molt millor l'Arsenal que el Bayern.
I venia de perdre amb el Friburgo, el Bayern.
Exacte,
o sigui
que... No? I que està, no sé si a
10 12, punts de 12 a 10, del Leverkusen.
Del Leverkusen. És a dir, una temporada nefasta, increïblement, del Bayern, perquè és un equip dominant a Alemanya i a Europa. Però ahir va sortir i va dir, aquí estoy yo, i va plantar-li cara a l'Arsenal, al camp de l'Arsenal, recordem.
Ara que parlàvem de la Bundesliga, a mi em sorprèn que tingui abans una Bundesliga amb Borja Iglesias que no amb Harry Kane.
Ai.
36 minuts gairebé que passen de les 10 del matí. Anem a publicitat, de seguida parlem del Barça.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per reneixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, que passen 8 minuts de 11:15 del matí. Seguim Tertúlia Esportiva amb Júlia Cortina, amb Rafa Sanahuja, amb David Balaguer. Ara en parlàvem, micròfon tancat, durant la publicitat del Barça i del partit d'avui, però abans de parlar d'avui, hem de parlar d'ahir. Ahir protagonista Luis Enrique. Li preguntaven en roda de premsa qui defensava més l'estil del Barça, si Xavi o ell. I Luis Enrique contestava això.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos, sin ninguna duda, yo. Evidentemente hay otros que opinan de manera diferente, pero vamos, sin ninguna duda, yo.
Patapam, ¿eh?
Sí.
No. ¿Calia?
És que...
O és escalfar l'ambient, això?
No sé, és que...
Un pot dir, no sé, i ja està.
A veure, de vegades tampoc saps. Luis Enrique té una mena de do, perquè jo ho considero un do, que és que no saps moltes vegades si t'està prenent el pèl...
Si t'està trolejant o no.
I correcte, llavors no sé, però en aquest cas no sembla
no
una trolejada.
No feia cara de...
Jo he de dir que aquestes declaracions les he escoltat aquest matí, sí. I m'he perdut una mica.
Aquestes declaracions, jo crec que li poden...
És una sensació de dir, hosti, m'he perdut alguna cosa.
Jo crec que aquestes declaracions li poden anar molt bé a Xavi. Sí? Per treure pit, i tant.
Justament el que... jo tinc la impressió de que el que està buscant... Hi ha dues interpretacions.
Està buscant... Estan intentant desmoralitzar, entenc.
Jo crec que està buscant dos coses. Aquí, la relació Xavi-Luis Enrique, recordem que Luis Enrique va ser entrenador de Xavi.
Sí.
Que Luis Enrique va ser l'entrenador amb el qui es va retirar Xavi. I Luis Enrique, que guanyen un triplet, recordem-lo, amb el Barça, Liga, Copa i Champions, aquella Champions la va aixecar Xavi com a capità del Barça. Luis Enrique li va dir que si continua un any més no jugaria. No jugaria pràcticament. Es va fitxar Rakitic i llavors li va dir, sembla ser que literalment, perquè això està publicat, el Du Martín, si no recordo malament, va publicar que Luis Enrique li va dir te puedes quedar un año más, pero si no juegas, no me toques los cojones. ¿Vale? Li va dir.
Això, així li va dir.
Luis Enrique a Xavi, literalment. O sea, llavors, aquí, recordem aquella darrera temporada de Xavi, que va ser moltes vegades suplent, i que, tot i que no va transcendir massa lo de les caretes a la banqueta, i sembla ser que no va ser un bon suplent. I Luis Enrique va patir una mica, i la relació es va, com d'alguna manera, desestabilitzar o, bueno, trencar una mica. A banda d'això, sembla ser que Luis Enrique no tenia idea de que Xavi arribés a ser entrenador. Luis Enrique sembla ser que explica que ell ha tingut moltes converses futbolístiques amb companys del Barça, entre ells Pep Guardiola,
sí,
moltes inquietuds futbolístiques, moltes preguntes, però que amb Xavi mai va tenir cap conversa d'aquest tipus. No sé si perquè no hi ha afinitat o perquè Xavi és una persona que no tenia tanta curiositat futbolística, etc etc. Per tot això... jo crec que, tot i que la relació és bona, no estan enfrentats, no són enemics, no es parlen, aquesta nit veurem com es saluden i es fan aquest cop a la cara i tots seran somriures, però diguem que Luis Enrique aquí amb aquesta resposta d'alguna manera molt visceral, perquè jo crec que també Luis Enrique està en un punt de la seva vida i d'entrenador que se la bufa tot, per dir-lo, no? Va a les rodes de premsa, sí, i diu el que pensa i es fot amb tothom i no hi ha, exacte, com el Twitch, i tot li és igual, perquè està ja en un estatus que s'ho pot permetre.
Cada doncs... dia hi ha menys diferència entre el Luis Enrique del Twitch i el Luis Enrique de les rodes,
sí,
de premsa.
Efectivament. Però, bueno, perquè les rodes de premsa no li demanen pels ous, que es menja.
Exacte.
L'únic és això. Però, tot el que ahir en aquesta resposta, d'alguna manera jo crec que va treure tota aquesta història. Després hi ha una altra via d'interpretació que és molt curiosa també, que és que d'alguna manera està posant-li el peixet a Xavi perquè arrisqui. Perquè Xavi aquesta nit té dues opcions. Jugar amb quatre migcampistes i només dos davanters, que serien Lewandowski i Lamine Yamal, en principi, o no, o jugar amb dos extrems, que podien ser Rafinha, és a dir, arriscar més. I d'alguna manera, amb aquesta idea de no, jo aquí l'estil Barça és el meu i Xavi no tant, doncs a lo millor pretén menjar-li una mica... doncs el cap a Xavi perquè digui doncs jo avui sortiré amb l'estil Barça més pur, que és el 4-3-3, no? Per tant, tot això és el que jo he escoltat, el que s'ha dit, el que he llegit, d'aquestes declaracions molt sorprenents, pel to, perquè dona dades, mireu les estadístiques, mireu... Com que de sobte, com que estava esperant la pregunta, li la fa un francès, eh?
Aquí, aquesta és la clau per mi. Estava esperant la pregunta.
Jo crec que l'estava esperant, perquè
tenia... La resposta aquesta que dona... és d'esperar la pregunta.
Sí,
perquè aquesta pregunta depèn de com en un altre moment i depèn de qui li fa,
sí,
la respon d'aquella manera que ella acostuma a respondre a aquest tipus de preguntes.
Sí, sí, sí.
Que és de...
I què m'has d'ar, i no sé què...
Que,
exacte, quina tonteria...
No vas aconseguir el que tu busques, aquestes coses que ell fa, saps?
Sí, 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 sí.
I en canvi aquesta, de sobte, sent una pregunta conflictiva, que són les que ell acostuma a rebutjar i a refusar, sí, aquesta l'entoma molt bé, i la resposta que dona pràcticament és com si la tingués preparada. És que és molt interessant.
No s'ho pensa gaire.
No.
A mi em va agradar molt, perquè va donar ahir per reflexionar molt i bueno, pues està bé, una mica de xispa. No sé.
Jo crec que també està donant a entendre, com deixar-li anar a en Xavi, que jo soy el maestro i tu eres l'aprendiz.
Sí. Exacte. No? Sí, 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 sí,
sí, sí, sí. És una mica això. Sí, sí, sí,
Jedi, el Padawan.
I no sé, més el que m'ha donat aquesta sensació, aquesta resposta.
No, i no només això, eh? I no només això, sinó per mi també és el Barça no és el meu Barça.
Ja.
No temo tant el Barça, saps?
Jo és que crec que en aquest sentit Luis Enrique i Guardiola d'alguna manera intimiden Xavi. És a dir, Xavi és una mica... entre nosaltres, i jo crec que el món de l'esport una mica per moment se l'ha pres així, doncs el Xavi, el que Guardiola i Luis Enrique són, doncs Xavi no ho serà mai, no? Perquè no té la
mateixa capacitat. Però és una mica el Barça B de Luis Enrique i de Guardiola.
O el Guardiola i Luis Enrique d'Hacendado, no? Una mica, no? Marca blanca, una mica menys de nivell, una mica més ridícul, tot plegat, aquelles expressions que té, la banda, la família, el germà per allà, sí, és tot com més... No sé, fa més risa.
És fent servir una paraula que has fet servir tu, és la de... O sigui, si ara, per exemple, entrés Guardiola aquí en aquest estudi, o Luis Enrique, ai, ens sentiríem intimidats.
Tant de bo.
Sí, jo m'aixeco. Sí,
i ens costaria, o sigui, fins i tot aguantar... O sigui, no podríem mirar-los als ulls.
Sí.
Dubtaríem molt a l'hora de parlar, ens tremolaria la veu. I potser si vingués Xavi, no ens passaria això.
Clar.
I és això passa. Hi ha persones que tenen com aquesta mena...
Magnetisme.
Com un, sí. Sí, és una mena de...
Una aura.
Sí, és això. Hi ha gent que té això. I no és pels títols que hagis pogut guanyar, ni... No té res a veure amb això, perquè amb altres persones, i ara podríem pensar alguns noms i tal, no relacionats amb l'esport,
sí.
En tots els camps de la vida.
Passa.
Persones que tampoc han aconseguit grans coses a la vida, però que no saps per què tenen aquesta aureola i t'intimiden. I que arriba... Tu, per exemple, vosaltres dos, que heu fet un fotimer de programes aquí, en aquest estudi, us haurà vingut gent que haureu entrevistat, alguns...
Tinc el cap.
Oi que sí? Alguns els haureu pogut mirar frontalment i haureu estat enèrgics i amb la veu sencera, i en canvi amb altres us haureu fet una mica petits.
Sí.
I això va així. Hi ha gent que ho té i gent que no.
En política, no et diré qui, però en política, i no l'he entrevistat mai, hi ha algú que m'intimida molt. Molt, que jo crec que entraria en aquest estudi.
Sí, i et faries petit, clar.
I em faria petit.
Clar, però és que és una cosa, això passa.
Jo, però, m'encanta aquesta reflexió, perquè és cert que hi ha persones així, i és cert que a la ràdio te les trobes, no? A mi m'ha passat. Però jo, més que fer-me petit, el que de sobte em passa és que em quedo com bocabadat. És a dir, són persones que transmeten tant... que d'alguna manera tinc la sensació que jo no dono el nivell. Amb altres no, no? Estàs allà...
Exacte, sí,
però
sí.
Hi ha gent que m'ha fet una resposta que jo he dit, bueno, i ara què faig? M'aixeco i me'n vaig? Perquè no, jo no estic a l'alçada d'aquesta conversa, saps?
Sí.
És així, i m'ha passat... Mira, jo sí que diré un nom. Francesc Torralba, el filòsof.
Ah, sí?
Jo, quan l'he tingut davant...
T'ho ha passat això, Francesc Torralba?
A mi sí.
No, i a més, Francesc Torralba, perquè parla molt bé,
sí, té parla un molt
parlar
bé,
que, escolta,
i amb una seguretat increïble.
Quedes allà que no saps què dir. Perquè, clar, dius, ara què diré?
Torralba, m'ha passat a... Anava a dir la inversa i no és la inversa, és diferent. M'ha passat que no hagués acabat mai aquella conversa.
Sí, això també.
No hagués acabat, és com hipnòtic. És magnètic, sí.
I en aquest sentit jo crec que Guardiola i Luis Enrique poden... Més Guardiola que Luis Enrique, probablement. A Luis Enrique el veig, també m'impressionaria, Però el veig com més proper, més del cachondeo, i Guardiola sempre té un punt, no?, com de...
Seriós.
Més, molt en sèrio, la
més,
feina.
Més saviesa, molt. Més... Sí. De tot té un, saps, un aforisme allà per dir, i el Lillo allà al costat, que el posa... Ahir jo veia les converses amb Lillo i Guardiola, i dic, què estaran parlant aquests dos? Perquè, no, són tan intel·lectuals del futbol que és una cosa ja de bojos. Però jo crec que a Xavi això li passa, no? Ell voldria ser... i de moment no és.
Al final en Xavi és la primera vegada que arriba als quarts de final de la Champions.
Sí.
I en Guardiola, l'Ancelotti, en Luis Enrique són entrenadors que l'han guanyat.
Exacte.
L'Ancelotti en aquest cas més d'un cop.
Sí. Luis Enrique també.
Luis Enrique també. Sí. I són entrenadors que s'han assentat en els llocs més alt, en el més top, doncs, del rànquing d'entrenadors que per mi, juntament amb Klopp i Arteta i en Xavi Alonso ara mateix són al top del top, no? Llavors, Xavi, pues sí, és el que dèiem, no?
Sí.
Que ho intenta, però...
Per cert, parlant de Xavi, ahir parlava Luis Enrique, però Xavi també n'ha parlat del partit i ha dit això.
Els equips de Luis Enrique potser són els més intensos del món. Així ho he viscut. He sigut entrenat per Luis i la intensitat que imprimeix els jugadors i l'exigència és màxima, per tant... Estem davant d'un partit molt complicat, molt difícil, que ens costarà tenir la pilota a camp contrari, que haurem de sortir molt bé d'aquesta pressió alta. Bé, crec que ho hem preparat bé, però al final hi ha tantes variables al futbol.
Ai, ja, que crec que ho hem preparat bé, però m'ha fet una mica patir,
No sé por,
M'ha fet patir de sobte.
Sí.
Bueno, té raó. el Paris Saint-Germain, que és un equip que durant els darrers anys doncs ha estat fet a cop de talonari, però sense ànima i sense entrega i una col·lecció de cromos, no? I tot això. De sobte ha arribat un entrenador que, a més, és molt interessant com va explicar Luis Enrique com el van convèncer, no?, per anar al Paris Saint-Germain, perquè ell s'hi va dir, jo si vaig és per fer el que em doni la gana i perquè us diré, aquest jugador no el vull, aquest sí, i he vingut perquè m'han dit que sí, que jo podré fer, i ho està fent. Llavors, de sobte està aconseguint que jugui una mica com un equip, que semblava com impossible.
És que ara és un equip.
Sí, sí.
Abans tenies a tres noms allà al davant.
Sí, sí.
Però
sí.
Amb això no fa res.
Davant i darrere.
Sí. Al davant i darrere. Sí. I ara
no, això no fa res.
Ara no hi ha tants jugadors que jo conegui, eh? És a dir, jo ara els...
Sí, és veritat.
Jo ara els miro i dic, aquest no... Bueno, Marquinhos, sí. Donnarumma...
Els que no som experts
internacionals... No, no, jo... Hi ha uns quants que jo no sé...
Fabián
Ruiz,
Juga Marco Asensio. Sí, el Cangli, que jugava a la Lliga Espanyola, també.
És veritat. I Marco Asensio està allà, és veritat.
Sí.
No?
I són tios que aquí eren futbolistes normals, sí, normalets. Sí, sí, no estem parlant de superestrelles.
Sí.
Però mira, els té allà i ha format un equip. Dembélé.
Ah, ui, Dembélé.
No us l'oblideu. I és un futbolista, el Dembélé, que ara no es lesiona mai, es veu, aquest tio.
No me'n recordava, Dembélé, David.
Dembélé, no es lesiona mai, ara, aquest tio.
Ara no es lesiona.
Recordeu, no?, les seves lesions tan habituals.
I l'està reconvertint, que el posa de davant del centre. El posa pel centre.
Potser en Pedri, si anés al PSG, no es lesionaria tant.
Avui estàs.
Avui sí.
No, sí. No, que jo crec que Luis Enrique, a mi, us ho deia al principi, o fora de micro, ja no me'n recordo. Aquesta nit em fa por Mbappé, perquè és d'aquests jugadors tipus Madrid, que sí, quan arranca, complicadíssim, no es pot aturar,
Sí, sí.
Però després em fa por Luis Enrique, perquè jo crec que transmet una intensitat, arma l'equip i coneix perfectament les debilitats del Barça i sabrà on posar els jugadors per fotre... Després és un futbol, és atzar i vés a saber, però jo crec que serà un partit complicadíssim per Luis Enrique.
I el Parque de los Príncipes serà... És que ja van avisar, que seria un infern.
Sí, sí, i tant, i tant.
Els ultres del PSG estan molt encesos.
Jo he estat en aquell camp,
en
un partit que no és de Champions, i és...
T'ha impressionat.
Ah, sí?
L'afició com apreta és molt...
És que t'imagines, no? La gent de París te la imagines.
No, doncs sembla ser que els de Saint-Germain no són tan així. Doncs escolta, sí que és cert que han fet un comunicat, els ultras, aquest comunicat tan feroig contra el Barça i els àrbitres i no sé què, però sí que és cert que és un ambient molt
caro. No és agradable aquell camp, és molt...
Perdona, té camp de... Té pista d'atletisme? Sí.
Bueno, però per darrere només a les porteries.
Val, només darrere de les porteries. Sí. Vale, bueno, això és un detall. A mi aquests camps també em crien l'atenció. En fi, jo tinc moltes ganes de que rodi la pilota i...
Són partits que... I és el que deia el Joan abans, no? Diu, ahir mirava el... O que no sé qui ho deia, que havies escoltat la ràdio, que algú deia
sí,
que...
Sí, el Joan Maria Pou.
El Pou, això, que deia que per un aficionat neutral, que no és de cap dels dos equips, veure un Madrid... City com el d'ahir, hòstia, t'encanta i tal, i el mateix passa amb el PSG-Barça d'avui.
I tant.
Clar. I al final, avui, asseure't a les 9 del vespre, a les 9 de la nit, al sofà...
Abans, s'ha de seure una mica abans.
Sí, però comença el partit. I, hòstia, que sigui un partit que no et vagi el cor a 100 perquè està jugant el teu equip i...
Home, no, però pensa en mi, eh? Penseu en mi, que a mi jo sí que tindré el cor una mica a aquelles hores.
Sí, tu sí.
Estarà bategant a tope.
Sí, sí.
Tot i que no tinc massa esperances, és a dir, sóc conscient que lo normal és que...
De la dificultat, no?
De la dificultat. Però és el que deies tu, Joan, abans. Després seus allà i vas amb la il·lusió. A les 10 minuts, la il·lusió està fulminada, eh? Perquè,
clar, pot ser.
Dos arrencades d'Mbappé i a lo millor dius, bueno, que no ens fotin 6 i ja està, saps? Però bueno, ja
bueno, el Barça va remuntar l'èpica també contra el PSG.
Sí, i amb Luis Enrique.
Amb Luis Enrique.
Que, per cert, vaig veure com va celebrar aquell gol. Ahir vaig veure com va celebrar Luis Enrique aquell gol.
Ah, sí, sí.
Increïble. És que va sortir de la banqueta...
Es va tornar boig.
Disparat, es va tirar com si hagués marcat ell a la gespa. És que... M'encanta.
Jo recordaré tota la vida... ara no em feu dir el partit.
que era Champions segur, ara no em feu dir el partit perquè no me'n recordaré. Però aquella celebració del... Sí, home, era Anfield. Aquella celebració del gol de Guardiola, que corre tota la banda.
No, però és el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. És aquell gol que...
No era Anfield, eh? Era Stamford Bridge.
No, era Stamford Bridge contra el Chelsea. Aquell gol d'Iniesta en el minut 92, aquella pilota que recupera Eto'o, després li passa a Messi, etc.
Jo fins aleshores no havia vist cap entrenador celebrar un gol amb la intensitat que ho fa
de Guardiola. Però si parlem de celebracions guais, o sigui, em quedo amb la de Luis Enrique. La de Guardiola em va semblar un punt més allò, més... també va córrer i tal.
Sí, jo el vaig veure...
Però Luis Enrique, quan marca Sergi Roberto, li canvia el rictus de la cara, es fot seriós com dient, ara voy a celebrarlo, però... I surt esparmarat, vinga allà, fins a la porteria i es tira allà. És que és increïble. Tant de bo...
Per cert...
Tant de bo no li passi.
Ara podríem entrar aquí, que em sembla un tema molt xulo, eh? Per cert, no sé si teniu millor celebració d'entrenador d'un gol. Hòstia. Per mi la millor, jo la tinc claríssima.
A veure, quina?
Cruyff, Wembley, 92.
Allò que es cau, no?
Aquells ulls perduts. Mira-hi els ulls.
Quan fa això amb
quan
les mans...
Quan cau de la tanca.
Quan cau de la tanca.
Jo recordo
són
molt...
Són perduts.
Jo en tinc una també que la tinc gravada al cap i que moltes vegades pel YouTube he tornat a...
La busques?
Sí.
Et dona seguretat?
De l'Espanyol. I l'he vist moltes vegades, però per veure sobretot aquell moment d'un bon home...
El gol de la Penya al camp?
No. un bon home, que era... Sí. O que és, perquè encara és viu, pobret, que és Lotina.
Home,
Lotina era l'entrenador de l'Espanyol quan Coro va fer el famós gol de Coro contra la Reial Societat que va certificar una permanència a l'última jugada d'un partit de futbol. Sí. I Lotina, hi ha unes imatges que, si no ho heu vist, us recomano que mireu aquest vídeo, que es queda allà a la banqueta.
I què fa?
Estàtic, sense moure's, amb les mans, es posa les mans a la... O sigui, està com molta estona amb les mans tapant, plorant directament, no?
Sí.
Les mans tapant-se els ulls i amb el cap així cap a baix.
Emocionat.
Són unes imatges que a mi, quan... Mira, se m'ha fotut la pell de gallina.
Aquesta no la recordava.
O sigui, Lotina, que ja em queia bé, em cau millor després de veure aquella celebració, perquè no és ni una celebració, de fet, no?
No, clar.
És celebrar-ho a la teva manera, no?
Clar.
Perquè pots sortir corrent això com una esperitat o... Hosti, et pots quedar congelat allà perquè aquell moment és molt bèstia. I és una celebració que us la recomano. Aquest vídeo al YouTube l'he vist, l'he revisitat, aquesta celebració i aquell gol, potser 500 vegades.
A mi la primera que m'ha vingut al cap ha estat la del Cholo Simeone, a Anfield.
Quina altra, també.
Quan en Morata va marcar el gol, que crec que era la tornada ja, que li donava el... Bueno, pues la classificava.
Sí, la classificació, la pròrroga.
Sí.
Crec que era la pròrroga, sí.
Recordo que l'Aleta anava vestit de negre.
Sempre va de negre, sí.
I...
No recordo aquesta.
Recordo veure el per la banda i anar-se a tirar a sobre la pinya amb els jugadors. Clar. Tinc aquesta imatge al cap de...
Aquesta no la recordo.
Jo és que crec que seria aquestes dos que ja he dit.
Sí,
La de la remuntada del Paris Saint-Germain i el gol èpic d'Iniesta a Stamford Bridge.
Stamford Bridge,
Sí, podria ser.
I... Stamford Bridge és el que et deia, pell de gallina... completament, però aquells ulls de Johan Cruyff jo no els he tornat a veure mai més.
Però parlant d'entrenadors, ara que ja queda poc per acabar
la
tertúlia, sí que vull fer una esmena a Javier Aguirre
i
Ernesto Valverde.
No podia deixar de salir, pues.
Exacto, perquè vas gaudir molt, tu deies, no? Sense viure-ho de cap equip, vas gaudir també molt de la final de Copa, que va ser un altre estil de partit, molt més mesurat, etc. Però m'ho vaig passar molt bé, perquè hi havia molta intensitat allà, i Javier Aguirre, el moment en què va designar els penals, no sé si ho veu bé,
sí.
I deia, ara tu, i tothom aplaudia i tal, i ho feia d'aquesta manera... A mi em va agradar moltíssim i em vaig alegrar molt també per Valverde, un entrenador que jo li tinc molta estima i que ha guanyat la Copa després de 40 anys, que per cert demà treuen la Gavarra i estarem pendents de veure aquest espectacle per allà, per les Ries de Bilbao.
Però és que això dels penals només ho podria fer l'Aguirre.
Sí.
No m'imagino un Valverde o en Guardiola.
Amb Guardiola segur que...
Perquè a més te la jugues, si després no va haver els penals, ets car de meme, però clar, absolutament
l'Aguirre. L'Aguirre és un paio sensacional.
I tant.
Que s'ha guanyat el respecte del món del futbol des de fa anys. Va entrenar a l'Espanyol, també, i li tinc un gran apreci.
I és un geni boig.
Sí.
Sí.
I, hòstia, a mi m'hauria... Jo tenia el cor molt dividit en aquesta final.
Jo també.
Perquè a mi per Aguirre m'hauria agradat molt que guanyés la Copa, perquè, clar, Aguirre no té cap títol aquí a la Lliga Espanyola. Uh-huh. I Jani és... Ningú es pot esperar que Aguirre tingui un títol a la Lliga Espanyola. I ha estat a punt d'aconseguir-ho. I amb el Mallorca, perquè, clar, tu vas allà al Mallorca a entrenar-lo i el teu objectiu és salvar-lo de baixar a segona divisió i en cap moment et planteges que puguis arribar a una final. I jo, m'hauria agradat per ell.
Sí.
Què hi farem?
En fi, va, nosaltres que deixem aquí la tertúlia esportiva d'avui. Rafa Sanahuja, David Balaguer i Júlia Cortina, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana. Rafa es queda per aquí.
Sí, jo ja... no m'acomiadis fins la propera... Bueno, si vols, marxo
i torno... I David Balaguer també.
Si em fan les vacances, torno la setmana que ve.
Exacte. Així que, mira, fem-ho diferent. Júlia Cortina, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Nosaltres que escoltem Júlia Julvé amb la darrera actualitat que passa per aquestes paraules de Pedro Sánchez, Feijóo, que també l'ha contestat sobre reconèixer no Palestina. Passa també per la conferència episcopal. En fi, de seguida us ho explica tot plegat Júlia Julvé i tornem de seguida amb més Caravana. Fins ara.